Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Passen 6 minuts de les 10 del matí i reprenem ara el tema de la setmana a Lourdes, tot fent tertúlia amb el Josep Maria Vives, gerent de Gestinet, i el Daniel Carrillo, gerent de la gestoria DC Mayer.
Doncs sí, Sílvia, hem hagut de tallar-te, Josep Maria, ha sigut una mica... Però ja saps que aquí a la ràdio el temps és or i els minuts a vegades van quadrats. Però benvinguts de nou els dos. Moltíssimes gràcies per estar aquí al Penedès en xarxa i explicar-nos de primera mà doncs, com heu viscut aquest any des del punt de vista de sectors desbordats, que durant molts mesos portem parlant de sectors amb restriccions que ho estan passant molt, molt malament. Primer de tot, jo crec que tots dos estem parlant de diversos sectors, òbviament, però tots dos apuntàveu que les noves tecnologies, el tema informàtic, ja, totes aquestes coses que fa un any ens sonaven a xinès, és possible que hagin vingut per quedar-s'hi? Josep Maria, si vols, comencem amb tu, o podeu parlar entre vosaltres, fins i tot.
Doncs jo, per part meva, com a gestionat, el teletreball ha vingut per quedar-se, sí, òbviament, però no cal ser tot blanc o tot negre. En funció del model de l'empresa, es pot adaptar fins a un o fins a un altre. En el cas nostre, com estava comentant abans, la part tècnica està molt ben resolta, però la part de desenvolupament, com que necessitem treballar en grup, perquè hi ha components creatius de disseny, necessitem intercanviar idees i treballar conjuntament. En aquest cas el que fem és un híbrid, és a dir, la gent treballa des de casa, però algun dia a la setmana la gent s'agrupa, prenent mesures, òbviament, en el moment en el que estem encara, i aquí es comparteixen aquestes idees i coses que poden passar a llarg si estàs a casa i no tens aquest factor més grupal amb el teu equip. Per exemple, un grup, una empresa d'arquitectes que potser no és tan creatiu, sinó és molt més mecànica la feina, potser no cal que hi hagi aquest component d'interactuar amb el teu equip. Per això dic, en funció una miqueta del model de l'empresa, doncs crec jo que cal adaptar un nivell i un altre de teletreball, però és obvi que s'ha vingut per quedar-se i evolucionar amb molts més altres aspectes que potser ara no en som conscients, però igual que parlem de la transformació digital, que seria això, aquest és un dels aspectes, la transformació digital, ja està veient i ens donarà una clatellada als morros la transformació econòmica digital, que això no se'n parla aquí, sembla que pels mitjans grans, estic parlant nacional...
Gràcies, Josep Maria.
No vull ofendre, pobre no. Però sembla que no es comuniqui o que no interessi comunicar prou bé al ciutadà sobre tot això que està passant al món, i altres països s'estan ficant molt les piles i són molt capdavanters, i amb això estem perdent aquesta oportunitat. I a part de la transformació digital, econòmica digital, ja acabo, també està venint i ja està aquí. Ja es quedarà també la transformació professional digital. És a dir, hi ha moltes feines que no som conscients, la gent de carrer, que ja existeixen, que són gent que estan treballant online amb coses concretes, parcel·les concretes, que ja es guanyen la vida i potser molt més bé del que ens pensem, però fora del carrer això no es transpira, no es forma, no es diu i la gent no sap que existeix això. Llavors sembla que si no vas a una empresa a demanar feina amb el teu currículum per estar administratiu o de pintor o d'advocat o el que sigui, ja no sigui feina. Hi ha moltes feines que estan sortint noves, digitals, òbviament, que això abordarà el món en tots els sentits. La part econòmica i la part professional. Llavors, jo des de fora veig que tinc tota aquesta informació, per sort, però no veig que arribi a la societat. Això fa de por perquè no estem preparats per la que està venint, que l'ola ja està aixecada, l'aigua ja ens està esquitxant. I no veig cap reacció. A nivell nacional, parlo ja a nivell de país.
Sí. Després abordarem el tema perquè m'ha semblat molt interessant, Josep Maria. Dani, ha vingut per quedar-se això?
Sí, jo comparteixo el criteri de Josep Maria. I podria afegir, evidentment, el tema és un tema de costums. I jo crec que a l'era de la pandèmia hi haurà tota una sèrie de costums que a la societat en general han canviat, en món empresarial també. I potser això ja es veia venir, no? Però això ha fet que s'acceleri moltíssim. Vale? Jo no molt amb els clients, no? Inclús amb les eines aquestes que hem implementat nosaltres teníem una previsió d'implantar aquesta app de les fotos, potser teníem una previsió de fer-ho en 2-3 anys, i ho hem fet en uns quants mesos, per necessitat, no? Però penso que aquest canvi ha vingut també per quedar-se, perquè al final el client veu que això també és més còmode. El que passa que la societat li costa molts cops arribar a aquest punt, perquè hi ha tot un procés que s'ha de donar i veure els beneficis que té, i llavors ho fa, i tot això porta molt de temps. I gràcies a aquesta pandèmia sí que ha portat aquesta cosa que crec que és positiva, perquè hem fet els processos molt més eficients. Les reunions molts cops ja es fan de forma telemàtica, que trobo que també és un avantatge, no? No haver d'agafar un cotxe de cadascú d'un puesto geogràfic i anar tots a una mateixa taula i haver de seure allà. No? Doncs a dia d'avui jo que penso que hi ha moltes feines que s'han fet molt, molt més eficients, i tot això amb el temps jo penso que s'anirà assentant, i les empreses evidentment s'han adonat d'això i no tornarà, jo penso que no tornarà enrere, perquè és molt més productiu, ¿vale? I arrel del tema dels canvis a nivell econòmic, i també penso igual que Joan Maria, el tema, jo penso que hi ha moltes professions que sortiran noves i que ja hi són a dia d'avui, tot i que no es veuen, no? Però sobretot jo penso que hi ha una tendència molt a la externalització en general dels serveis. Llavors, les empreses, cada cop, altres d'agafar un empleat i ficar-lo en nòmina, doncs miren d'agafar-lo via com un autònom, no? Com un freelance, no? I li donen una entitat pròpia, no? Amb els mitjans propis d'aquell autònom, i aquell autònom el que fa és fer una part de la feina, però ja no com un assalariat, sinó amb una entitat pròpia, no? amb un perfil propi dins de l'empresa, com un col·laborador, com un col·laborador necessari amb aquella activitat. I penso que tot això s'anirà expandint i s'anirà fent més gran cada cop, en aquest sentit.
De fet, abans hem sentit, no sé, Josep Maria, si tu l'has pogut sentir, perquè igual has entrat una mica abans, una mica més tard, perdó, però sentíem una empresa d'alimentació de Vilafranca que ha hagut d'implementar botiga online i de fer una sèrie de canvis, perquè sí, està molt bé el físic, no? Però al final anem, o sembla que anem cap a un model de botiga online, de que la gent volem les coses immediates i que, arran de tota la pandèmia, restriccions cap amunt, cap avall, que no puc anar al municipi, tot això és possible que, a banda de canviar, ens haguem de reinventar tots?
Home, un model de negoci és evident, com a model de negoci. Està clar que el consumidor ha canviat per les circumstàncies, perquè ja anava canviant, però la situació doncs, ha forçat, ho ha intensificat aquest canvi, i l'empresa al final s'ha de ficar o s'ha d'encarar on va el consumidor. És obvi que potser ara el 70% de leads nous que ens entren, leads serien doncs, propostes d'un possible client nou o un possible projecte nou, són botigues online. En aquest sector també està evolucionant molt, hi ha moltes opcions a l'hora de fer una botiga online. Abans potser valia 3.000 euros fer una botiga online amb 2 idiomes i 300 productes i 20 categories. Ara això ha baixat moltíssim perquè tecnològicament doncs, hi ha altres opcions per fer-ho més amigable, més fàcil, ja no programes, sinó maquetes, és molt més econòmic. Llavors qualsevol empresa, per molt petita que sigui, pot tenir el seu e-commerce i ja pot obrir el seu aparador a nivell global. Com deia el tota la part d'aquesta del teletreball, jo per mi el teletreball, una variable seria aquest format freelance, però és un freelance de mercat global, és a dir, hi ha moltes empreses, nosaltres per exemple, per fer alguna cosa molt concret, molt específic, hem contractat talent d'altres països en una funció molt concreta que ja està pressupostada, desenvolupen aquella part que està pressupostada, se li paga pel servei i tu tens aquell producte o servei que has encomanat. Llavors aquí ja s'acaba aquesta relació. No has hagut de contractar ningú, no has fet teletreball perquè és una persona que està en un altre país que no coneixes ni cal que el coneguis perquè et fa una feina, tu li pagues. És a dir, tot això va evolucionant. Tot el que siguin feines no físiques poden correspondre a feines que es fan des d'altres països i d'una manera molt més àgil i que no depengui d'un talent local, sinó que ja obres les portes a nivell mundial i el talent, òbviament, doncs, ja ha sortit molt més gran i pots focalitzar-te a obtenir doncs, també uns preus més econòmics per a l'hora de desenvolupar o de fer qualsevol servei. Això també està evolucionant i l'empresa s'ha de donar compte que no cal tenir-ho tot en plantilla, que també està molt bé tindre el teu propi equip, perquè és el teu propi talent. Però funcions concretes les pots anar a buscar fora perquè t'ho facin amb màximes garanties sempre, cuidant que això sigui així, però al final és una evolució del model que va cap a això, cap a la globalització d'alguna manera, no? I la part de botigues online, en aquest cas el que em comentaves, òbviament, vull dir, qualsevol, sigui servei o producte, o fins i tot lloguers de coses o lloguers de serveis, és que jo crec que tot ja té que passar online. Òbviament, la part romàntica d'anar a la botiga i parlar amb la persona de la botiga tal, no es perdrà, però sí que quan hi hagin coses, problemes, rapidesa, o el target de client és online, doncs que tu també estiguis obert a aquesta part de pastís perquè també puguis treure en partit. No?
Uh-huh. Estic totalment d'acord, sí.
Clar, estem parlant de dos mons diferents, no? Gestoria, tema de noves tecnologies, i aquí és difícil, doncs, guanyar, no? Però el tema de sentir-se segur en tot el tema de ciberseguretat, de veiem phishing, estafes constants per internet. Aquí com ho abordeu els dos? Perquè, per una banda, Dani doncs està tractant amb informació doncs, confidencial o més complexa, i tu, per altra banda, Josep Maria, estàs posant a l'abast de tot això. Com s'arriba a aquest equilibri?
Ui, aquí ja... Nosaltres tenim sistemes informàtics que ens protegeixen, no? Però aquí sí que el tècnic seria el Josep Maria, no? Jo aquí tinc un informàtic que és el que s'encarrega una miqueta d'aquesta feina i mirem que tot sigui el més segur possible. Evidentment, la llei de protecció de dades ens obliga a tenir una protecció específica amb les dades que amb les que treballem.
Em sembla, Josep Maria, que t'ha tocat a tu.
A nivell informàtic és el que deia, com que nosaltres ja tenim una relació amb la infraestructura informàtica del client, ja ho teníem tot més o menys preparat a nivell seguretat. És a dir, per poder fer un teletreball segur, no pots fer-ho, per exemple, amb softwares tipus Anidesk, que sí que et permet fer la funció, però no és prou de seguretat, i s'ha demostrat doncs, que pots tenir problemes. Nosaltres el que fem és amb aquest client li fiquem un tallafocs i dins del tallafocs pots configurar una VPN i amb la VPN entres pel tallafocs i el tallafocs et dona permís per fer al servidor unes coses concretes en funció del teu rol que ja havia preconfigurat. Llavors aquí tot és una carretera tancada, tot empaquetat i no pots moure't més del que se't permet fer per part de l'empresa. Llavors a nivell de seguretat està tot cobert, però sí que ens hem trobat doncs, en particulars o en botigues o autònoms i això que anaven treballant doncs, amb Anidesk i aquest tipus de software més de consum particular, i això, tal com ens ho trobem, ho instal·lem, ho apartem, i sí que el que es demanava és un mínim d'inversió amb un tallafocs que pugui valer 200, 300 o 400 euros, perquè aquest tallafocs ja et porta tot el túnel cap al servidor i tota la part de seguretat perquè puguis treballar remotament, telemàticament, de manera segura i que bueno, tant l'usuari des de casa seva també tingui el seu ordinador segur, però sobretot a l'empresa i les dades de l'empresa i el servidor que no pugui haver cap tipus de hackeig i cap tipus de vulnerabilitat. No? I tot passava, en el cas de la nostra estratègia ha sigut per VPN amb un tallafoc i, òbviament, tota la feina de configuració del servidor perquè cada rol que entra des de casa seva pugui fer unes coses determinades en funció del seu rol i res més. I aquest ha sigut el truco. La feina nostra, sobretot els dos tres primers mesos, des de l'inici de pandèmia, que va ser el mes de març, que van ser molt intensos per això, perquè, clar, de cop et truquen 200, 250 empreses que volen fer aquest canvi perquè l'han de fer sí o sí, perquè no poden treballar, aquí va haver un cert punt de desesperació, anem donant, van passar els dies, allò es va diluint, però, clar, aquesta tensió inicial va ser-hi, però a més teníem la sensació de que ho estàvem fent, estàvem transformant l'empresa, però ho estàvem fent en un estadi definitiu, d'una manera no temporal, instal·lant coses perquè ja puguin començar a córrer i després ja ho ficarem més bé. No, nosaltres vam ser molt exigents perquè ja estàvem a aquest nivell d'infraestructura de que ja estàvem governant i hi havia un cert nivell d'exigència. A partir d'aquí ens va ser molt més fàcil aquesta adaptació i vam fer de forma definitiva doncs, aquesta transformació. És a dir, vam fer un sol cop i ja està. A partir d'aquí hi ha hagut evolució, algú ha demanat millores, algú ha demanat canvis, entrar, treure perfils, però vam fer tota la feina important un sol cop i vulguis o no, doncs això es va alliberar molt. Al principi molt intens, però després la cosa es va anar diluint com ja esperàvem.
Abans tots dos parlàveu d'un canvi en el model econòmic, en el model d'empresarial, fins i tot el tema d'ERTOs que s'estan patint, fins i tot doncs, el tema freelance ha agafat més rellevància, potser, pel que deia el Josep Maria, amb el tema de talents, que parlava també el Dani d'agafar, doncs, en comptes de personal laboral, doncs, anar cap a freelance. Però, i aquí la pregunta va més cap a tu, Dani, com està el pati, com estem els autònoms? I dic que estem, perquè jo també sóc autònoma. És difícil, Perquè, a veure, això de pagar 300 euros sí o sí per començar a treballar, molta ajuda no veiem a vegades. Potser l'administració s'hauria de canviar, hauria de plantejar-se aquest canvi famós dels autònoms que paguin en funció al que estan facturant, o models com tenim a França, Alemanya, Anglaterra, que paguen una cosa més simbòlica que no pas la clara tallada de 300 euros?
Sí, no, mira, sí que tens raó, que evidentment el tema dels autònoms, sobretot quan comencen, són bàsicament autoempleos, no?, que li dic jo. Són gent que potser estava treballant amb una nòmina, després es troba a l'atur, capitalitza aquest atur i inicia una activitat que molts cops és subcontractada per una pime, una empresa una miqueta més gran i que li dona part de la feina, no? És aquesta externalització de la que parlàvem. I al final aquest petit autònom ha de ser, sí que hi ha una sèrie d'ajuts, no? Hi ha una tarifa plana que pagues un autònom reduït durant un temps i hi ha petites ajudes, però fora d'aquesta petita ajuda l'autònom té un temps, un marge de temps, i fora d'això comença a pagar un autònom normal i corrent amb les càrregues fiscals que són normals i corrents amb un autònom o una empresa petita al país. Llavors, és complicat, els inicis són sempre complicats. Vale. Però sí que és veritat que el tema, volia puntualitzar, el tema de l'externalització és un tema molt curiós perquè la realitat va per un camí i la legislació va per un altre. Perquè pensa que des del punt de vista de l'administració no interessa que un assalariat passi a ser un autònom, perquè la cotització o el que recauda l'Estat per la cotització d'una nòmina és molt més gran que el que recauda per una cotització d'un autònom. Llavors, tota aquesta base d'empleats amb nòmina a externalització, a freelance d'autònoms, es produeix una baixada de recaudació molt important per l'administració, a nivell social. I llavors què passa? Que l'administració que fa és legislar en contra d'aquesta realitat. Jo penso que, amb el meu punt de vista, ho tenen complicat, perquè lluitar contra la realitat és una cosa molt complicada, no? Perquè al final l'evolució no la pots parar, m'explico, és la que és i la societat és la que mana amb això. I passa que ell sempre intenta, no?, de ficar fre amb lleis. De fet, penso que hi ha algun anteprojecte de llei en aquest sentit que s'està manegant, de limitar o de ficar uns límits fins a on es considera un autònom i fins a on es considera un assalariat. Perquè, clar, l'emissió es veu molt més cavada amb aquesta recaudació, que és molt important. Pensem que amb una nòmina normal i corrent, més o menys un 38%, entre un 36 i un 38% de la nòmina es tradueix en una cotització a la Seguretat Social. Llavors, una nòmina de 1.000 euros, per ficar un exemple, més o menys uns 380 o 400 euros es van al cost de la Seguretat Social. D'això, de recaudar això, a recaudar el primer any 60 euros al mes d'un autònom freelance, doncs imagina la diferència. És molta la diferència de cotització. I tot això és un tema que la realitat va per un camí i la legislació sempre va mirant de ficar fre. I penso que això passa amb aquest país o amb Europa, podríem dir. Però jo penso que en altres països, i parlo ja dels Estats Units o potser de Xina, tot això funciona, o la Índia, funciona de forma diferent, m'explico. No hi ha tants límits, vull dir, hi ha molta més llibertat a nivell en el món mercantil, no? I no hi ha tanta limitació, que és el que s'hi ha de fer aquí. I aquest és el meu punt de vista, en aquest sentit.
Josep Maria?
Bueno, a nivell fiscal i això, jo aquí no vull entrar gaire, però òbviament, al final és el que diu el company. Estem en el país que estem. Jo el que sí que veig és que als Estats Units i altres països, com deia ell, també, per exemple, la transformació econòmica, jo quan em refereixo a transformació econòmica digital em refereixo a Bitcoin i criptomonedes, que la gent ho relaciona amb temes criminals, amb tema de blanqueig, perquè ens ho han inculcat dels mitjans superiors i dels de governs i és igual, però és que realment no és això. És una economia global, social, que això han d'entrar-hi quan abans millor, perquè altres països, en lloc de regular o legislar, el que està fent és adoptar. Per no anar molt lluny, ahir, dia 8 de febrer, l'empresa més important o més rica del món, Tesla, el seu directiu, Elon Musk, l'home més ric del món, va comprar 1.500 milions de dòlars, repeteixo, 1.500 milions de dòlars de Bitcoin. Si l'empresa més gran ho fa perquè té balanços positius i veu que el seu dòlar està patint una inflació brutal, igual que l'euro, el que fa és protegir els seus interessos, els seus diners, i els fica en bitcoins perquè són més segurs que la moneda que té la gent a la butxaca fora al carrer. Ostres, jo veig tot això i veig que aquí a Espanya ningú sap el que és o què representa bitcoin, les criptomonedes, i la gent segueix amb l'escenari analògic de fa 10 anys. En canvi, a fora, els països, les potències, estan adoptant tota aquesta... I des del meu punt de vista, les empreses i països que abans ho adoptin i abans ho facin seu són les noves potències mundials. Per exemple, Xina ja està creant el seu yuan digital. L'euro, en principi, està creant el seu euro digital, dic en principi perquè no hi ha molta informació i és bastant diluïda aquesta informació. El dòlar també ho està fent. Per anar molt lluny, l'Ajuntament de Miami volia comprar també bitcoins, és a dir, tothom s'està sumant a aquesta festa que canviarà el món, tal com el coneixem. I aquí, bueno, pues, l'únic que pots sentir de notícies a nivell portal de criptomonedes a nivell mundial és que Espanya vol legislar criptomonedes i vol treure impostos. Doncs molt bé, senyors. Estem en el país que estem i ens passa el que ens passa perquè alguna manera ens ho mereixem, al final. I és així,
sí, anem una mica a remolc, no?
Perquè l'única que t'arribis aquesta...
No? Sí, que anem a remolc una mica sempre de tot, no? És com sempre. Que sempre ens despertem una mica tard. Josep Maria, m'ha encantat... I queda pendent, et trucaré per parlar d'això que ens ha quedat pel mig, del tema de tecnologia i tot, que m'ha agradat molt, però se'ns esgota el temps, de veritat, Daniel Carrillo, de la gestoria de CMayer, Josep Maria Vives, gerent de Gestinet, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Penedès en Xarxa i esperem que vagi evolucionant i que aneu millorant, com és obvi, i moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
I així, a 2:15 del matí, segona cita amb l'actualitat, arriba el flaix informatiu en clau Alt i Baix Penedès i després seguim parlant del míldiu i de les línies de recerca encetades per fer front a aquesta plaga.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia, fem un nou repàs a l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, a les notícies del Penedès en Xarxa. Us parla Goretti Martínez.
La societat municipal SEMSA es converteix en l'empresa més gran de Calafell. La societat Calafell Empresa Municipal de Serveis S.A., de titularitat 100% de l'Ajuntament, s'ha convertit en la més important del municipi pel que fa a plantilla. Amb la incorporació aquest 1 de febrer del personal del Servei de Neteja Viària arribarà als 230 treballadors i gestionarà aquest 2021 un pressupost de més de 7 milions d'euros anuals, més del doble que l'any passat. L'any 2015, SEMSA tenia un pressupost de 400.000 euros i una plantilla de 20 persones, però des de llavors s'ha convertit en el principal instrument de la municipalització de serveis que funcionaven com a concessió externa. Són ja 14 els serveis que SEMSA presta per encàrrec de l'Ajuntament. Properament, l'empresa també es farà càrrec de la gestió del servei de recollida de residus, una vegada l'Ajuntament ha posat en marxa el procés de municipalització, tot abandonant el projecte comarcal EcoBP. També es preveu que assumeixi el servei de manteniment i conservació del cementiri municipal i el suport d'infraestructura als actes públics i festes populars. Debat en el ple d'Olèrdola pel calendari anual dels guàrdies municipals. Responent a l'oposició, el govern municipal d'Olèrdola va declarar en el ple de la setmana passada que el calendari del servei de guàrdies municipals per aquest 2021 era el millor per optimitzar recursos i garantir el millor servei possible. Des de Junts per Olèrdola es posava l'accent en que el calendari recull que no hi ha servei els diumenges durant tot l'any ni tampoc els dissabtes durant els mesos d'estiu. Mari Carme Villanueva, regidora de Junts per Olèrdola, considerava que el servei es va crear per poder respondre a incidències al municipi en qualsevol moment. Jordi Catasús, portaveu del govern, replicava que el calendari s'ajustava al que requereix la llei i es reforça la col·laboració amb els Mossos d'Esquadra, que és el cos que té competències en seguretat ciutadana. El Molí Paperer de Cal Xerta, futur centre d'interpretació del paper a Sant Pere de Riudebitlles. L'Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles està duent a terme un projecte per transformar l'antic Molí Paperer de Cal Xerta en un centre d'interpretació del paper a Sant Pere de Riudebitlles. El projecte està inclós dins l'operació Penedès 360 i proposa la utilització del paper com a element principal en tota la intervenció de l'edifici. Amb ell, l'Ajuntament vol posar en valor la història del municipi i alhora pretén que empreses, emprenedors, artistes i entitats locals puguin beneficiar-se d'aquest nou equipament que compta amb la implicació del Museu Molí Paperer de Capellades, del Centre d'Interpretació de l'Aigua de Torrelavit i del Camí del Riu. El projecte preveu una part museística que farà pedagogia de l'art en l'elaboració de paper i la recuperació de maquinària d'una roda hidràulica que permetrà veure tot el recorregut del procés amb una inversió total prevista de 750.000 euros. I acabem explicant-vos que el Drac de Vilafranca participa en una exposició de bestiari històric en el centenari del Corpus a Barcelona. La figura del Drac de Vilafranca forma part de l'exposició El Corpus és bestial, que es pot veure fins al 21 de febrer al Born Centre de Cultura i Memòria de Barcelona, commemorant els 700 anys de la celebració de la Festa del Corpus i coincidint amb les festes de Santa Eulàlia, copatrona de la ciutat comtal. La mostra consta de diferents figures d'imatgeria zoomòrfica amb un valor important per tot Catalunya, tot fent una exposició per a tots els públics en formats físics, audiovisuals i digitals. Així s'exposen el Born, el Drac de Vilafranca, la Cucafera de Tortosa, l'Àliga de Girona o el Bou de Barcelona, entre d'altres.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Passen 7 minuts de 11:15.
Tot sembla ara un somni tan distant.
El mildiu és una de les principals malalties de la vinya. La passada verema va suposar un mal de cap molt important pels pagesos, amb una afectació molt important a les vinyes del Penedès. L'INCAVI ja fa temps que treballa en diferents línies de recerca per fer front al mildiu. Avui parlarem de dues d'aquestes estratègies amb el Joan Elordui, cap d'Enologia i Viticultura de l'Incavi, i la tècnica de l'Incavi, Elisabet Perna. Anem fins a Canal 20 Ràdio, on ens espera la Gemma Urgell. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs sí, doncs parlarem d'alguns dels projectes que des de l'Incavi s'estan duent a terme per poder doncs, fer front al míldiu i amb d'altres malalties que té la vinya i així també doncs, com combatre o tenir actuacions per combatre el canvi climàtic. I per parlar-ne, com bé deies, tenim amb nosaltres a l'Elisabet Perna, que és tècnica de l'Incavi, i també tenim el Joan Elordui, que és el cap d'Enologia i de Viticultura de l'Incavi. Bon dia a tots dos.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Amb l'Eli la tenim aquí als estudis, amb el Joan el tenim per telèfon. Començaríem, si us sembla, parlant parlarem de dues d'aquestes estratègies. Una ens explicarà el Joan Elordui, que és concretament aquesta de les varietats resistents. Joan, què és això de varietats resistents?
Bé, determinades varietats de vitis, d'origen bàsicament asiàtic o americà, presenten una resistència natural contra l'oïdi i el míldiu. És a dir, tenen gens dins de la seva, del seu genoma que els defensen de l'atac d'aquestes dues enfermetats. Es tracta de creuar-les amb les nostres varietats de vitis vinífera, la xarel·lo, la parellada, el macabeu, etc., i seleccionar els fills que presentin aquesta resistència, que mantinguin aquesta resistència. I això són aquestes varietats resistents que estem estudiant.
O sigui, que hi ha una part de genètica, no?
No? Sí, sí, clar.
100%, sí, no?
Hi ha una part de genètica que respon al coneixement de quins gens en concret són els que fan que les plantes siguin resistents. El creuament és un creuament natural, és un creuament sexual absolutament clàssic o salvatge, si ho volem dir així, perquè no hi ha cap tipus de manipulació genètica, eh? Són coses diferents. Una és saber per què i una altra és el mètode amb els que obtenim aquests resultats.
I són varietats autòctones com el xarel·lo i de més, amb varietats que ja havien existit aquí abans, doncs?
En aquest moment qui té més avançat aquest treball són institucions d'Alemanya, d'Itàlia i de França. Evidentment, ells han agafat les seves varietats. Sí que és veritat que també hi ha alguns estudis, alguns treballs, entre d'altres fets per cellers d'aquí del Penedès, que estan treballant amb les varietats autòctones pròpies del Penedès i de Catalunya.
I què es vol aconseguir doncs, amb aquest projecte? Intentar doncs, combatre aquestes malalties com el míldiu i de més? Buscar doncs, aquests gens que s'hi poden enfrontar?
La idea és que un cop tenim aquest fill que té la resistència, el tornem a creuar, el tornem a juntar amb varietats autòctones pròpies del país, pures, diguem-ne així, i anem controlant els descendents perquè les plantes que seleccionem continuïn sent resistents. Passat una sèrie de creuaments continuats, obtindrem una planta que tindrà un 95% de gens de la varietat autòctona amb la que estem treballant i només un 5%, un 2%, un 3% de gens del seu avi, del seu besavi resistent, però que són els que otorguen la resistència. Per fer què? Per aconseguir reduir el número de tractaments que fem a les nostres vinyes contra el míldiu. La idea és intentar ser molt més sostenibles, molt més ecològics i evitar tractaments químics o d'altre tipus per lluitar contra aquestes dues malalties.
I quin resultat està donant? O sigui, sabem ja com és el raïm que ens surt d'aquest cep, com inclús producte final i de més?
Bé, en aquests moments, com a Incavi, estem col·laborant, com he dit, amb cellers d'aquí del Penedès, fent seguiment dels seus creuaments. Estem col·laborant també amb un projecte estatal per veure com es comporten varietats bàsicament d'origen italià i estem en tractes per veure també comportament agronòmic i enològic amb varietats d'origen francès. De moment, Hi ha vins comercials a nivell d'alguns països europeus que nosaltres tinguem coneixement sobre varietats autòctones que estem una miqueta més, més endarrerits a l'hora d'obtenir aquest tipus de producte. Per tant, encara ens queda camí per fer, per acabar de definir bé el producte final que sortirà d'aquestes varietats resistents aquí a casa nostra.
De fet, d'aquí un parell de dies, el dijous, hi tenim una jornada, no? Una jornada per explicar aquests avenços, no? Amb aquesta investigació, no només aquí a Catalunya, sinó també amb experiències doncs, de França, no? I de diferents punts d'Espanya. Explica'ns una mica de què anirà aquesta jornada i el dia. És l'11 de febrer, no? El dijous 11, a més serà telemàtica. Explica'ns, Joan.
Bé, és efectivament això, posar a l'abast de qui estigui interessat els avanços, l'estat de l'art, per dir-ho d'alguna manera, d'aquesta línia d'investigació, d'aquesta línia de recerca, que ara en aquest moment està doncs, tirant molt fort en, molts, en el nostre entorn. Creiem que podem donar una imatge àmplia, una imatge també força extensa i, per tant, per tenir més dades, tothom, sobre el desenvolupament d'aquesta línia de treball. Nosaltres estem molt interessats en el desenvolupament d'aquesta línia de treball i, per tant, bueno, volem fer extensiu aquest coneixement a qui es vulgui apuntar a la jornada. Creiem que pot ser molt interessant perquè intervé bueno, diversos experts, diversos coneixedors del tema i, per tant, es pot sortir amb una idea força important, força àmplia, de com està el tema de les varietats resistents en aquest moment.
Un dels punts també d'aquesta jornada, que és concretament la que tu intervindràs, explica també una part important, no? Perquè un cop feta la investigació, si hi ha una varietat d'aquestes resistents que és òptima, que dona bons resultats, cal doncs també incloure-la, no? Dins de tot l'itinerari legal i dins dels plecs de les DOs i de més, no? Aquest també és un altre pas potser complicat, no? O què és el que s'ha de fer perquè aquestes varietats puguin ser reconegudes?
Bé, el procés és un procés feixuc, és un procés llarg. Per això, des d'INCAVI, insistim molt en treballar des del primer moment en paral·lel. Treballar els diversos que s'han de tenir en compte per acabar incorporant una varietat al potencial vitícola català de manera paral·lela. Intentar retallar en el que sigui possible el temps des del moment en què considerem que ja tenim una varietat definida fins a que es pugui utilitzar per produir vi vi sense indicació geogràfica o, en el seu cas, vi amb denominació d'origen. Per tant, volem explicar una miqueta com és aquest mecanisme, tota la seva complexitat, com està també una mica la situació en els països del nostre entorn, perquè es deixi una mica la situació, i encoratjar la gent que està treballant en aquests temes en continuar treballant el més coordinadament i el més conjuntament per tal de guanyar alguns anys en tot aquest procés.
Així una mica per totes aquelles persones que potser no són molt, molt tècniques en això. Tenen noms aquestes varietats? Com les bategeu? També és com un tema curiós. Existeix alguna ja que ens pugui sonar?
Sí, bueno, hi ha varietats d'origen italià, com poden ser la Cabernet Corus,
la Sorelli,
bueno, ara hi ha unes franceses que li diuen Sauvignac, per exemple, però el tema dels noms també és un tema que està molt en discussió perquè hi ha qui creu que pot posar-li un nom i cognom, per dir-ho d'alguna manera, utilitzant els seus pares, els seus, uh-huh. En aquest cas del Sauvignon, en el cas del Merlot o qualsevol altre. I aquí pensa que, com són varietats noves, han de tenir noms nous. Hi ha dues línies de pensament que en aquest moment encara estan per definir. La gent, els italians normalment tendeixen a col·locar-li nom i cognom amb aquest criteri, i francesos, i alemanys tendeixen a posar noms nous. Però tampoc és, tampoc és així estrictament.
Veig que és ben bé tot un món, aquesta línia de recerca que està oberta. Recordem doncs, que aquest dijous, 11 de febrer, hi ha aquesta jornada tècnica, varietats resistents a malalties fúngiques en vinya a Catalunya, avenços i reptes, que comença a les 12 del migdia. Si entreu a les xarxes socials de l'INCAVI veureu informació i us podreu doncs, inscriure, que és totalment gratuïta. Aprofitant que us tenim aquí també a tots dos i que tenim aquí a l'Elisabet Terna amb nosaltres aquí a l'estudi, hi ha un altre projecte també interessant i que també busca doncs, això, no? Donar solucions pel tema del míldiu i també pel tema de la sostenibilitat, canvi climàtic, que a més és un projecte que crec que és un interreg, que sigui participa no només l'INCAVI sinó d'altres, i que s'anomena PALVIP. Què és el PALVIP?
Mira, el PALVIP és un projecte europeu d'investigació, no? que el que vol dir PALVIP és protecció alternativa en produccions vegetals a la interregió Pirineus, en el qual s'estan treballant amb diferents productes d'origen natural, siguin bacteris, tipus bacillus o lactobacillus, que ja s'utilitzen en altres camps de l'agricultura o fins i tot per a l'alimentació humana, sigui d'extraccions de productes vegetals o infusions de productes vegetals, o sigui, tots naturals, per intentar poder substituir amb els productes fitosanitaris que treballàvem fins ara per combatre tant el míldiu com l'oïdi com la botritis, en aquest cas.
O sigui, la idea és no fer servir el coure, potser, no? Allò que utilitzar, no? Sí, perquè el... No, per situar-nos una mica, el coure és l'únic tractament no, que en aquests moments es permet amb una quantitat concreta a la vinya, amb vinya ecològica.
Exacte.
És així, no? És a dir, l'únic tractament que poden fer a hores d'ara tots aquells viticultors que facin viticultura ecològica és utilitzar el coure per combatre aquestes malalties.
No? L'únic tractament que és efectiu.
Exacte.
En aquest moment.
Llavors, el que s'està treballant és perquè el coure s'està demostrat que...
Que és un metall pesant i que queda en residus en el sol i això podria donar problemes a la planta de fitotoxicitat.
Llavors, doncs, el tema és intentar trobar altres productes no? Naturals, en aquest cas, que puguin servir doncs, per evitar el coure, no? Per utilitzar. I això és el que esteu fent no? des de l'INCAVI.
Amb el míldiu, sí. Amb el míldiu és treballar per poder substituir el coure.
I llavors això és utilitzant infusions, doncs plantes normals, sí. Aromàtiques.
Infusions que puguem... de plantes aromàtiques, sí, tipus la cua de cavall o l'ortiga, o extraccions de cítrics, per exemple.
I està donant resultats? O encara és molt aviat?
Aquest projecte era de 3 anys, degut al Covid tindrem un any més per poder-ho treballar. També hem tingut, dintre aquests 3 anys han sigut del 2018 fins al 2020, en els quals hem tingut 2 anys que sobretot el míldiu ha tingut un gran atac, no? Tant el 2018 com aquest any 2020. Amb el que sí que estem veient per això amb els treballs amb míldiu és que potser no estem trobant un producte que pugui arribar a substituir i més en aquests anys, però potser sí que podrien ser un complement per poder reduir aquesta quantitat de coure que tirem en el tractament.
Molt bé, o sigui que seria doncs complementari per poder disminuir l'ús de coure en les vinyes. I això ho esteu fent amb uns camps amb diferents vinyes, no entenc, que teniu amb diferents viticultors i li feu aquest tractament per anar mirant els resultats, no?
Sí, en aquest cas treballem amb 3 parcel·les, una per cada malaltia. La parcel·la de míldiu la tenim a Gelida, la parcel·la on treballem l'oïdi és de Sant Martí Sarroca i la botritis és aquí a Vilafranca. I aleshores, la parcel·la d'aquest any, com que hem tingut molt de míldiu, en els treballs d'oïdi hem tingut problemes també per veure l'eficàcia d'aquests productes perquè ja tant la fulla com el raïm tenien un atac molt alt i a l'oïdi ja no tenia lloc on enganxar-se.
O sigui, us heu trobat que en plena investigació hi ha hagut 2 anys amb una gran afectació de míldiu i això doncs, també ha dificultat doncs, si realment l'ús bueno, és òptim o no tan òptim, no? Potser.
Exacte.
Joan, el tenim aquí, oi, encara?
Sí, clar.
Sobre el projecte aquest del PALVIP, I estan, us està trobant amb cellers o interessats en ell, us estan preguntant... que hi ha interès, no entenc, per part de viticultors i cellers en deixar d'utilitzar el coure i en trobar noves línies, com aquesta, per exemple?
Bé, més que interès per deixar d'utilitzar el coure, el que es té molt és interès per conèixer alternatives. Estar en mans d'una única solució sempre és un problema, en el cas del coure encara més, perquè la pressió que tenim legislativa és molt gran, s'està reduint molt la quantitat de coure que es pot llançar per lluitar contra aquestes malalties i, per tant, tenir solucions alternatives, complementàries, és molt interessant. Nosaltres creiem que és una línia de treball que té força futur.
Perquè, a més, vosaltres esteu estudiant... en aquest projecte, concretament, del Palvip, heu dit que era un interreg, un interregional entre Pirineus. Quines entitats hi participen, Elisabet?
En aquest projecte estem col·laborant amb la Cambra d'Agricultura del Rosselló, del sud de França, la Universitat de Perpinyà, la Universitat de Girona, la Universitat Autònoma de Barcelona i dues empreses privades, que són Futureco, que treballen tot de productes ecològics i el tenim aquí a Olèrdola, i a Quinao de França, més Incavi també com a centre d'investigació.
Perquè entenc que també un dels projectes el que es busca també és la creació doncs, amb aquestes empreses doncs, que puguin desenvolupar aquests productes, no?, per poder-los oferir també als viticultors i de més, també, no? Vull dir, també és un dels objectius.
I col·laborar amb diferents països i amb tots aquests productes.
Perquè també des de l'Incavi el que també esteu fent és un estudi per analitzar ben bé quin és el grau d'afectació del coure al sol.
Sí. Hem fet l'any 2019, vam fer un projecte de veure la quantitat de coure que realment hi ha a les diferents vinyes de les diferents denominacions d'origen i bueno, vam treure uns resultats de que hi ha quantitats però no arriben a nivells que puguin afectar amb fitotoxicitat a la planta i enguany començarem també un que durarà un any també per veure com està afectant aquests coures en els microorganismes que hi ha en el sol, si els està afectant o no, i també veure l'efecte de rentat que puguin tenir les pluges sobre aquest coure aplicat a la planta i quina persistència té el coure, perquè recordem sempre que el coure és un tractament preventiu a la planta, en agricultura ecològica. No? Dintre de l'agricultura convencional hi ha fitosanitaris que pots aplicar un cop ja ho tens, i van per dintre de la planta i et poden ajudar a parar la malaltia. En aquest cas, en agricultura ecològica, és preventiu, queda sobre la fulla i, per tant, sempre tens que anar davant de la pluja, perquè quan caigui l'aigua, el coure estigui sobre de la fulla.
Per tant, pel que veig també tant Joan i Eli, el que esteu és s'està treballant des de fa molt temps cap aquí, no? Cap a la viticultura ecològica, cap a productes que puguin millorar doncs, aquesta situació i facilitar la feina al viticultor. De fet, és un camí sense retorn aquest ja, no? Vull dir, és l'agricultura sostenible sí o sí, no? Per fer front al canvi climàtic i moltes altres línies, no? Tota la recerca, més o menys en general, va cap a aquesta línia, oi? Joan,
Sí, sens dubte, és a dir, aconseguir produccions més sostenibles, més respectuoses amb el medi ambient, més saludables, no només amb les persones, sinó sobretot amb l'entorn, és un dels objectius que tenim fixats a l'Incavi com a transversals, és a dir, qualsevol de les nostres activitats ha d'incorporar aquests conceptes. Creiem que és fonamental la reducció d'inputs, la conservació del medi, de la biodiversitat és fonamental. La biodiversitat no es podem oblidar, és una defensa natural contra atacs de malalties o de plagues o del que sigui. Per tant, tota aquesta línia de conservació, de conservació, perquè nosaltres també volem conservar el conreu, que és la part més important de totes, és fonamental per al desenvolupament, creiem, futur de la vitivinicultura.
Molt bé, doncs això és tot, no tenim més temps per parlar-ne. Moltíssimes gràcies, Joan, per atendre'ns i explicar-nos tots aquests projectes que es fan des de l'INCAVI, i també, Elisabet, per estar aquí amb nosaltres físicament i que ens puguis explicar doncs, aquests projectes del Palvit i tot el que està fent l'INCAVI en varietats resistents. Moltíssimes gràcies a tots dos i fins aviat.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Gemma.
La convicció és la nostra cuirassa. Plantarem cara que...
Penedès en xarxa. De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Amb els Portobello i aquesta cançó, Eufòria, arribarem a les 11, connexió amb les notícies, ens posem al dia i seguim amb el català al carrer i obrint línies perquè concurseu i jugueu amb nosaltres i guanyeu un llibre.
Sents la força que et dona l'instint, és la teva història, és el teu camí. Yo! Tinc un bombo negre, és una vell i les mans, molt més del que cap a fotre foc a cada festa. Tot allò que toco, mira, fot-ho ballar. Dóna'm quatre gotes que jo porto una tempesta. Bon combat, fill acabat, ja he començat, ara que sé que tot ho puc aconseguir. Tant a poc, que parlo, poc, que plou, fumo com plànic i arribem al cent pit. We make in summer, that's forever, cause we dream. We've been so crazy that we wake up pain free. Nothing can make us lose our lives as you design. We want, we want, cause we feel young, pain wild. La ira i la pols de la nit, entre crits d'eufòria i cançons d'estiu. Sents la força que et dona l'instint, és la teva història, és el teu camí. Se viene y se va. Si la festa fos un tren per tu barret de maquinista, si fos un vaixell m'hauríeu de decapitar. Que si això fos una carpa jo seria malabarista. Vinc a jugar, vinc a cridar, vinc a arrasar, fent la motxilla per quan vingui l'estiu, fent allò impossible més possible. Un crit a l'aire per saber que estem vius.